Tu diràs, bon cap de setmana.
Amb Dani Aguilar.
Dos quarts d'onze, bona nit, benvingudes, benvinguts al Tu diràs d'aquest divendres 13 de gener del 2023 a les portes d'un cap de setmana frenètic pel que fa als esports. Futbol a la primera divisió masculina, amb el partit del Girona demà davant el Sevilla i de diumenge de l'Espanyol al camp del Getafe. Compte, partit absolutament clau en plena crisi de mercat. I sobretot, gran final de la Supercopa d'Espanya masculina amb ni més ni menys que un clàssic. El King Fahd Stadium a l'Aràbia Saudita, Barça-Real Madrid. Ara anirem cap allà per saber l'última hora amb l'enviada especial de RAC1, la Marta Ramon. Repassarem també la perspectiva tàctica del duel amb una edició del Zoom amb en Marc Guillén i parlarem amb algú que ahir mateix va estar xerrant una llarga estona amb Xavi Hernández, l'ex-segon entrenador, entre d'altres, del Barça B, el cos tècnic també ara mateix de l'Al-Shabbat, el Felip Ortiz. Tot plegat en tertúlia amb els habituals, en Juan Irigoyen, en Marc Marvà i en Ferran Martínez. I a més, actualitzarem la resta de les carpetes extraesportives del Barça, que no són poques. El mercat, l'enrevessat cas del Fair Play i la disputa entre el club i la Lliga i també el comunicat de l'expresident Bartomeu arran dels casos dels contractes filtrats. Per tant, moltíssima teca, però és que insistim, més enllà de tot això, hi ha molta més activitat esportiva. Per començar en bàsquet, acaba de jugar el campió d'Europa al Palau Blaugrana. L'Efes ha guanyat el Barça. El Barça 80 a 75, 75 a 80 des del Palau Blaugrana. Marc Mundet, què tal? Bona nit.
Sí, hola, bona nit. Doncs mira, derrota, mala derrota del Barça, que ha perdut de 5, 75 a 80 contra l'Efes d'Istanbul. Un partit on els Blaugrana han anat sempre per darrere en el marcador. Ara mateix som aquí a zona mixta esperant que s'obrin vestidors i a saber una mica la valoració, les reaccions de l'equip. Recordem, ha arribat a perdre de 17 a la primera part, una nit on l'Efes ha estat clarament superior al conjunt blaugrana.
Sí, després escoltant protagonistes amb en Mundet, i compte, al tram final del programa tindrem una veu d'excepció també en el món del bàsquet. Ahir va tornar a tenir minuts Ricky Rubio amb els Cleveland Cavaliers. Una de les grans notícies de les últimes setmanes, va tornar al del Masnou després de més d'un any fora de les pistes. Doncs bé, avui en parlarem uns minuts amb el seu pare. Avui el tu diràs, l'Esteve Rubio. Directe al bàsquet, també al futbol, perquè ha arrencat ja la 17a jornada de la primera divisió masculina, Miquel Agut.
Doncs sí, Daniel Aguilar, s'està jugant el partit entre el Celta i el Villarreal. 16 minuts pel final, empat a 1, ha marcat primer l'equip castellonenc, ha empatat l'equip gallec, queda un quart d'hora, ha estat substituït per lesió Juan Foyth, el lateral dret del Villarreal, que s'ha quedat xarrancat, espaterrat sobre la gespa, fa pinta de trencadissa, però ho veurem, és la baixa més sensible de l'equip castellonenc, que està empatant a un al camp del Celta. Un resultat que no és del tot dolent per l'Espanyol i pel Girona, però segurament seria millor una victòria del Villarreal a efectes de classificació. Això pel que fa a la primera divisió masculina.
Demà juga el Girona davant el Sevilla, diumenge l'Espanyol, que Joan Camí segueix intentant moure's en el mercat, amb algunes novetats que us podem explicar des de RAC1. Joan.
Sí, perquè, com diu, segons ha pogut saber RAC1, l'arribada d'un lateral dret al primer equip, que està a punt de concretar-se, de fet podria ser aquest mateix cap de setmana, farà que Omar El Hilali tingui moltes probabilitats de marxar cedit aquest mercat d'hivern. El mirandès és un dels equips interessats en el lateral blanc i blau que podria marxar cap a la segona divisió.
Després ho ampliem. Tot plegat quan som a les portes d'una nova jornada de la Lliga Femenina. Demà juguen Barça i Levante les Planes. Els serveis jurídics continuen del Club Blaugrana continuen treballant, recordem, per presentar dilluns el recurs per cas Copa de la Reina. Tot això a casa nostra, però és que al futbol internacional tenim un partidàs, Miquel, en joc a la Sèrie A. Un partidàs que està tenint un resultat sorprenent. Es veuen el primer contra el segon, Mike.
I el primer continuarà sent el Nàpols, perquè està fent un vestit a mida a la Juventus. Un resultat que gairebé podria tenir conseqüències per la banqueta, no sé si és el cas, però està guanyant el Nàpols per 5-1. Un resultat d'aquells que un club històric com la Juventus fan molt i molt de mal. Un resultat que ho diu tot, amb un paper destacat en el capítol golejador per Osimhen i també per Kvaratskhelia, el jugador georgià, que és una de les sensacions de la temporada. El Nàpols, que amb aquesta victòria sumarà 47 punts per 37 del Milan i 37 de la Juventus. El Milan, amb un partit menys, com a molt, podria quedar-se a 7 punts dels napolitans, que aquesta temporada sembla que sí, van com un coet cap a un títol de Lliga que no guanyen des de Maradona.
Tot això a la Sèrie A, a la Premier, també ha arrencat la jornada, ja tenim un partit en marxa, Miquel.
I queden 20 minuts pel final de l'Aston Villa 2, Leeds United 0. Ha començat jugant de lateral esquerre Luca Digne, però el català, el penedesenc Àlex Moreno, per lesió de l'ex del Barça, ha entrat, ha estat arribar i moldre, perquè va marxar del Betis aquesta mateixa setmana. Doncs bé, avui ja ha tingut els primers minuts, està jugant en concret des del minut 10, quan s'ha lesionat Digne. Està jugant Àlex Moreno com a lateral 0, però com a lateral esquerre de l'Aston Villa en aquest Aston Villa 2, Leeds 0.
Lateral 0. Després ho actualitzem tot el futbolín.
Bona nit.
És una bona posició, també, lateral 0. Jo jugava de lateral 0. El futbolín, amb l'Alain Valnegri, amb en Bastien Pupà, amb l'Isaac Lluc des d'Alemanya, i també avui amb un substitut per Anglaterra, ja sabeu, en Pol Ballús, que vindrà cap aquí, cap a casa. Per tant, avui hem demanat un il·lustre que també ens il·lumini des d'Anglaterra. I fora del futbol, avui s'ha disputat, Xavi Puig, l'antepenúltima etapa del Rally Dakar.
Sí, amb un altre canvi de líder en motos. Ara ho és l'australià Toby Price, amb 28 segons d'avantatge sobre el nord-americà Hawks i 2 minuts i 40 segons sobre l'argentí Benavides. Entre aquests tres hauria d'estar la victòria final diumenge en aquest Dakar 2023. L'etapa d'avui l'ha guanyada el xilè Cornejo. En cotxe, cinquena victòria consecutiva d'etapa per Sebastián Loeb. Isidre Esteve ha estat el millor català 19è. Ala Tillàs, líder de la general, amb una hora i 27 minuts d'avantatge sobre l'OEP. Li queden dos dies per tornar a ser campió del Dakar. I a Side by Side, el lituà Vasiuska, amb el català Oriol Vidal de copilot, són líders de la general. Gerard Ferrés és cinquè a més d'una hora.
Ahir va arrencar, recordem-ho, el Mundial d'handbol amb victòria per Espanya. Demà, segon partit de la selecció espanyola, de la selecció de Jordi Rivera davant Xile, 2:15. I el que ha arrencat avui, Albert Ferran, ben tornat, ha estat el Mundial d'hoquei herba.
Sí, amb el debut de la selecció espanyola, que ha perdut contra l'anfitriona l'Índia per 2-0 en un estadi ple a vessar amb 20.000 espectadors. Diumenge, segon partit contra País de Gales, el duel clau pel combinat espanyol de cara a classificar-se pels vuitens de final.
Tenis, Paula Badós ha quedat fora de la final del torneig d'Adelaida per lesió i tenim ara mateix un altre resultat en marxa. Albert està jugant al Natació Terrassa debutant a l'Eurocup femení a la piscina del Pacense portuguès.
Sí, el partit no té cap color perquè està guanyant l'equip de Terrassa 3-28. Queden 3 minuts per al final, però evidentment ja podem comptar que serà victòria per les agarenques.
Tot igual en els partits que tenim en marxa tant a primera com al futbol internacional, Miquel?
Tot igual, o sigui, Salta 1, Villarreal 1, Nàpols 5, Juventus 1 i Aston Villa 2, Leeds 0.
Dos minuts i les 10:40, és una manera estranya de dir l'hora, però 22 minuts i les 11 de la nit. Fem una pausa i arrenquem tertúlia ja amb el Juan Irigoyen, amb Marc Marvà i amb Ferran Martínez.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar. A Movistar hem viscut més futbol que mai. I quan ens pensàvem que ja ho havíem vist tot, torna tot el futbol i arriba la Supercopa d'Espanya amb Movistar. Gaudeix-ne amb la millor xarxa de fibra i mòbil en un dispositiu Samsung des de 0 euros. Movistar, la teva vida amb futbol millor. Informa't al 1004 a les botigues Movistar o a movistar.es. Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè cadets i juvenils es juguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 14 i 15 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Vella. Mundo Deportivo, diari oficial.
Vols saber una cosa?
Cuenta, cuenta.
Compte 10.
Què?
Doncs que amb el programa Mi BP t'estalvies 10 cèntims per litre cada cop que poses gasolina. I pots gaudir de molts més avantatges utilitzant la targeta Mi BP.
Anda.
No, anda no, en cotxe. Ja saps, compta amb nosaltres. Compta amb 10 cèntims per litre. Consulta les condicions a mibp.es.
Tardes no ahora, tardes ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida.
Nuestro amor no importa.
Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca. Pero lo recuperamos anoche.
Aquest diumenge a les 8, un clàssic, des d'una hora abans, a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1, tots som u.
A RAC1, tu ho diràs. Amb Dani Aguilar. Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. Spare the sympathy. Everybody wants to be my enemy. Look out for yourself. My enemy.
I 9 minuts i les 11 de la nit d'aquest Tu diràs de divendres 13 de gener del 2023, divendres 13 per als supersticiosos. S'està acabant ja el primer partit de la jornada de la primera divisió masculina amb empat de moment, Miquel.
Es manté el resultat de Celta 1, Villarreal 1. Ha estat millor el Villarreal durant gran part del partit, però amb el gol de l'empat, el Celta, que s'està acostant al segon i està atacant més 1-1, 7 minuts i mig més el temps afegit perquè s'acabi el partit a Balaïdos.
I acabat aquest sorprenent resultat del duel entre el primer i el segon a la Sèrie A.
Mira, a punt de marcar el Celta, ara que em donava espai, amb un cop de cap des de l'interior de l'àrea del central, Unai Núñez, que ha sortit llapant el pal. I com dius, a Itàlia s'ha acabat amb molt poc temps afegit aquest Nàpols 5, Juventus 1. Avui ha estat divendres 13 per la Juve de totes, totes. I al final, amb aquest resultat, el Nàpols, de moment, té 10 punts més que el Milan, segon i amb un partit pendent, i 10 punts més que la Juve. És líder destacadíssim l'equip de Spalletti.
Per aquí, l'únic representant, de moment, de la taula dels divendres. Hola, Marc Marvà, què tal? Bona
nit. Què tal? Bona nit.
Els he citat. A quina hora s'ha citat, ara, Marvà? Digue-m'ho.
10:40.
10:40. A quina hora, Miquel, ara mateix?
Ara mateix falten 18 minuts perquè siguin les 10:20.
No. A quina hora he arribat, jo?
Ahir 39.
És que això dels vestidors, si arribes tard, és multa.
Ah!
Això funciona així.
Val, mira, ara estan arribant.
Ara falten 2 minuts per 3:15.
Ara arriben per la porta Juan Irigoyen i Ferran Martínez.
El capità Rubí Aitor Torres.
Sí, des d'aquí una abraçada.
30 segons tard, multa.
Sí?
No discuteix.
30 segons tard?
30 segons tard. Ei, diu, oi que jo sóc aquí?
Carai, doncs mira. Mentrestant...
De quan és la multa?
Depèn, els partits són 20 euros de multa i els entrenaments, si no has avisat, són 5 euros.
5 euros de multa.
Sí. Bueno,
n'hi ha que els hi va també, això, com per exemple a mi. Deixem un moment que passi per Aràbia i saludi ja a la Marta Ramon, la nostra enviada especial, i ara de seguida completem la taula dels divendres. Hola, Marta, què tal? Com estàs? Bona nit.
Hola, bona nit.
La Marta puntual i en forma per explicar-nos tot el que ha passat avui a Can Barça i pel que fa també al Real Madrid. De moment, Marta, la temperatura segueix sent baixa, per Riad?
Sí, 11 graus.
11 graus, molt.
Diuen que aquest cap de setmana començarà a pujar una mica la temperatura i que diumenge, el dia de la final, serà una cosa ja més arregladeta i que podem arribar als 18 graus, una cosa així. Potser arribem a les màximes de 20, 22...
Això és fred per tu, és fred per tu, Marta, això.
La Marta, que això per ella és rebequeta.
No, home, això no és fred, això és el que jo m'esperava d'altres anys, però...
Hola, Ferran Martínez, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Com estàs?
Molt bé,
fantàstic. Hola, Juan. Bé. Hola, Juan Irigoyen, bona nit.
Bona nit.
Molt bé, bona nit, fantàstic. Ja tenim tothom a lloc. Hem estat un dia dur, ja us aviso, ha estat un dia una prèvia dura, però tenim tot ben endreçadet, ho tenim tot ben calmadet per fer una meravellosa tertúlia
fins a avui...
Però has deixat caure algú que vols explicar o
no,
que no?
Us acomiadaré d'hora avui, eh?
Sí, també és veritat que... a tres quarts d'una.
Això és el que dic cada setmana i després passa el que passa. Però vaja, no patiu, que avui la idea sí que és que tenim molt contingut per darrere.
Ai, censura, oi no?
Sí, sí.
Sí?
I de l'alta... De l'alta.
Sí? No podrem parlar de segons què?
No, exacte. Hem de parlar del futbol i de la Supercopa d'Espanya, Marta.
Qui la va portar?
Del Barça i el Real Madrid. Després parlarem d'això, del Barça i el Real Madrid. Començant per l'última hora del Barça, Marta.
Doncs mira, podem explicar el que ha fet avui el Barça, que bàsicament ha estat descansar. L'equip s'ha quedat al seu hotel de concentració, d'on no ha sortit en tot el dia. De fet, ha fet una sessió de recuperació a les mateixes instal·lacions aquesta tarda, després del desgast d'ahir. Qui està rient?
Ningú. Què vol dir? No està rient ningú, Marta. Endavant.
Estic sentint Irigoyen rient.
No, perquè estava comentant una cosa.
T'he pillado, però t'he pillado aquí.
Però les mans en la massa, eh?
Exacte.
Quina vergonya.
Con les mans en la massa, sí.
Què més? A veure, Marta.
Doncs això, que després del desgast d'ahir han volgut recuperar força, sobretot, doncs, per superar petites molèsties i sobrecàrregues musculars. Va haver-hi diversos jugadors que van acabar molt justos de forces, com per exemple Pedri, que tenia les cames molt garrativades, i en aquest capítol, malgrat haver de ser substituïts per precaució per les molèsties que tenien, tant Dembélé com De Jong, si no hi ha cap gir inesperat, pel que ens diuen, estaran disponibles aquest diumenge.
I per part del Barça hem sentit dos protagonistes. De fet, us ha atès a un canotasso, ha arribat el vicepresident esportiu Rafa Juste, i a Barça també ha parlat Jordi Alba.
Sí, aquest matí hem estat a l'hotel del Barça i hem pogut palpar que hi havia bon humor, que hi havia bon rotllo en les cares del president Joan Laporta, o Mateu Alemany també, això sí, sempre enfeinassat, i en fi, que també els empleats del club doncs transmetien aquestes bones sensacions. Rafa Juste ha descrit la convicció que tenen tots plegats de poder aconseguir la Supercopa diumenge.
Como expectativas, pues de mucho optimismo, de muchísimas ganas, y de con la convicción de que si hacemos un buen partido vamos a por esta primera a por este primer título.
Ha admès que el joc de l'equip encara no és del tot sòlid, però diu que malgrat tot és molt optimista de cara a endur-se el títol.
És cert que encara ens falta una mica més per acabar de consolidar el joc que tots esperem, però jo em quedo ahir amb els primers 25-30 minuts de la primera part, com va dir l'entrenador. Si això li prolonguem amb el temps, tenim moltes i moltes opcions de tornar a fer aquest joc que va enamorar tot el barcelonisme. Per tant, jo soc molt optimista.
I ha reforçat una altra vegada la confiança que té l'equip directiu en Xavi, que a qui se li exigeixen, no és cap secret, títols a curt termini. En aquest sentit, Jordi Alba ha analitzat les seqüeles del patiment d'ahir.
Massa, no? Crec que la primera part va ser molt bona. La segona no van controlar el partit. Defensivament, bueno, ens van complicar molt. I bé, bueno, el que queda ara és que vam passar a la final i ara som els, bueno, els finalistes, i intentar pues, fer un bon partit i tenim que tenir la millor versió, no?, contra el Real Madrid per guanyar.
Un Alba que ha reflexionat també de la importància que tindria un títol ara per un vestidor que ja no té la panxa plena.
Bé, molt contents, no? Una final més... Aquesta generació encara no ha guanyat títols, alguns sí, però la majoria no, i aquí al Barça, i bueno, serà una final molt especial. Bueno, veig a la gent amb moltíssimes ganes i bé, molt content, i esperem que guanyem, no?
I també ha explicat les sensacions que té de cara a una final que, com dèiem ara, ell creu que serà especial.
Per un culer com jo, que porto aquí al club 18 anys pràcticament, i he viscut aquest clàssic moltes vegades, sí que és especial, i contra el rival directe, i bueno, serà un partit molt bonic, molt intens, i que bueno, esperem que guanyem, i dic a l'afició que també s'ho mereix.
Això diu Jordi Alba... És una competició d'aquestes que, si alguna cosa jo crec que s'ha fet bé aquest nou format, és, no sé, bueno, no sé si esteu d'acord amb mi, posar-lo una mica més en valor, perquè és xula. Vull dir, jo crec que ara, a diferència, no, d'altres supercopes, que diries, bueno, pues aquesta final és més important del que, no, pot pensar.
D'entrada, perquè a mi el fet de que es faci a meitat de temporada li dona també més valor, i és un al·licient per mi, perquè al principi de temporada és com una competició descafeinada, que forma part de la pretemporada. En canvi, ara el context és totalment en plena competició. També m'agrada que es pari tot perquè disputar... Bé, no es para tot, però enteneu-me, vull dir, aquests equips ho paren tot per disputar aquesta competició, per tant, no com amb la Copa que reserves alguns jugadors o pots jugar amb un equip B, sinó com que estàs un cap de setmana disputant aquesta competició, pots utilitzar doncs, els teus millors jugadors per intentar guanyar-la, i això també fa doncs, que encara guanyi més valor o tingui una miqueta més d'importància que de la que tenia abans un títol com la Supercopa. Mm.
A mi m'agrada el format que, tot i que els equips que no són Barça i Madrid es queixen, però que es pugui promocionar una final de clàssic. Jo crec que és així. El que no m'agrada...
Es queixen però tenen lloc a la Supercopa.
Exacte,
és totalment injust, eh?
Sí, sí, sí.
Però l'altre jo pensava, dic, aquest format també dona peu a que en un futbol tan polaritzat...
I són els que cobren bastant més que els altres dos equips.
Barça i Madrid, vols dir?
Sí. Però que els altres dos cobren molt menys... I és injust,
sí.
Però és un format que...
Exacte, és a dir, el València en un any natural no l'hauria jugat, igual que tampoc l'hauria jugat el Barça.
Correcte.
Però el València no l'hauria jugat. El que a mi no m'agrada és la destinació on es va, però sí que el moment de la temporada, com diu el Ferran, i el format on el clàssic es pot fomentar o te'l pots trobar sovint, de fet, amb el context del Barça fins a dia d'avui, han sigut importants les supercopes a nivell del que ha succeït abans i després. Recordem la de Valverde, en aquest sentit. Mm. La temporada passada també jo crec que va ser una supercopa transcendent on el debat de si el Barça va mereixer, us el recordeu, o no va mereixer.
Celebrar
una derrota. Sí. Vull dir que fins avui, aquest nou format, com a mínim en clau blaugrana, ha generat contextos importants en la història de la temporada. Per tant, aquesta jo crec que també ho pot ser, veurem en què genera, no? I en podrem parlar a final de temporada, però en aquest sentit jo crec que sí que genera expectatives diferents del que havia passat anteriorment.
Jo volia dir una cosa, és que el Marc i tu, Dani, també ho has dit, que Barça i Madrid tenen la plaça assegurada?
No, vull dir...
No, assegurada
que
no,
tenint en compte la polaritat
és molt
del futbol...
És molt difícil que no hi vagin, perquè el Barça l'any passat havia de quedar segon...
Correcte.
Perquè, si
de fet,
no,
se la va guanyar quedant segon. Sí.
No anava a la Supercopa.
Digues que hi ha un tercer...
I eren uns diners extres que, a més, deixava de guanyar si no quedava segon.
Correcte. En el format...
Sí, que és molt fàcil que es classifiquin Barça i Madrid sempre.
Exacte. Aquí vaig. Llavors, jo entenc, evidentment, només faltaria les queixes de Betis i València, per exemple...
A veure, que quedin segons, tu.
Però no generen el que genera Barça i Madrid, i sí que com a campió de la Copa no té per què sempre quedar Barça o Madrid, malgrat que el Barça ha encadenat no sé quantes copes seguides, i llavors això obre altres equips.
No, però l'any que guanya l'Atlético, és a dir, quan l'Atlético guanya la Lliga, després és el Barça entra
guanya
perquè...
Guanya la Copa, crec.
El Barça guanya la Copa, i per això hi va.
No, i el Madrid queda segon.
Sí, el Madrid queda segon, vull dir que o Barça i Madrid, que quedin entre els dos primers a la Lliga, o un dels dos arribi a la Copa, té bastantes opcions al cap i a la fi.
A ver, a mí este tipo de competiciones siempre me genera esa duda de artificiales, porque, ¿no?, entran como una temporada después, o sea, se genera... Pero, bueno, no sé yo, me parece que es... Termina siendo... No, termina generando un punto de descomprimir el día a día.
Sí.
O sea, te sacan de la rutina y también le sirve a los entrenadores, en el caso de Xavi, ahora sí es un título también... para él, ¿no? Bueno, para lo que puede estar generando alivia, pero si por otro lado, si Ancelotti pierde, que está ahí, se le puede venir un poco el run-run, se le puede acelerar, bueno. Sirve para fomentar un poco todo el circo, ¿no?, de alrededor del fútbol. Y nada, no sé. Y después me sorprendió un poco el tono de Jordi Alba, estaba con pocas ganas de hablar, ¿no?
Con poques ganes, amb poques ganes de parlar.
Sí, no? Sí.
Jo crec que estava cansat.
Ah, ok.
Crec que s'ho ha trobat avui que havia de fer aquesta entrevista sense saber-ho.
Allò que has d'anar cap allà
i... Potser no li ha fet massa il·lusió, no ho sé.
Aquesta feinada que tenen.
I una cosa, amb el tema aquest que deia el Juan, això també em sembla bastant important. Aquesta competició a principi de temporada, guanyar-la o perdre... tampoc et generava res. Ara, guanyar una Supercopa, i s'ha demostrat, per exemple, amb el Madrid... et pot donar ales i pot ser un punt d'inflexió, sobretot anímic i moral, pel que ve. El Barça començar aquest gener pràcticament posant-se 3 punts del Madrid a la Lliga i guanyant la Supercopa,
totalment d'acord,
és una, jo no diré un punt d'inflexió, però sí que és una injecció d'optimisme, de confiança i de moral per l'equip, que ja l'haguessin firmat molts fa 15 dies.
Sí, i és com la competició, si haguessis de triar una competició on sigui la primera final per, de, del Barça de Xavi, jo crec que és, el, és la competició bona per citar-te en una competició menor, entre cometes, però alhora que tens un rival com és el Madrid i com està dient el Ferran, amb uns al·licients de cara a tot el tram, segon tram de temporada, en aquest sentit que et pot generar estímuls, jo crec.
La menys important, no?
Exacte.
Menor, sí, sí, però sí que sí, és la menys important.
Totalment. Et comences entrenant les finals contra el Madrid en un títol que si perds, bé, doncs
bueno, no tampoc, és un desastre. Bueno, también para los equipos chicos es súper importante.
Totalment.
Es como el mundialito o lo que es la intercontinental para los sudamericanos. Mm. O sea, es tu momento.
Mm. L'Atlètic Club, claro, recordo que va guanyar, a veure, la, crec que l'Atlètic Club de Valverde li guanya al Barça de Luis Enrique i hi ha, sí, sí, el debat sobre si s'ha de treure la gavarra o no s'ha de treure... Bé, jo...
amb Piqué expulsat al partit
d'anada. No sé si algun jugador, no sé si era Muniain, es va arribar tatuar, pot ser, la Supercopa.
Sí, sí,
o ara estic dubtant això, amb la Copa del Rei.
Mucha gana de tatuar-te.
No, no sé,
cualquier excusa para tatuar-te.
O sea, sí, sí, però recordo que aquesta Supercopa.
Tampoc
sí, sí,
crec que té l'Atlètic Club... Bueno, sí, l'Atlètic Club potser sí que hi en té més. No, no, ara em feu... em pillo fora de joc, sí, però sí, no deuen tenir almenys ara els últims 20 anys massa Supercopa. Mm.
Totalment, totalment. I l'última hora del Madrid, avui, un, diguem-ne, nom propi, un ex que s'ha entrenat aquesta tarda al Madrid en visita d'un ex il·lustre, Cristiano Ronaldo.
Sí, ja ens plantejàvem l'altre dia en el primer entrenament a les instal·lacions de l'Al-Nassr si apareixeria o no apareixeria, no ho va fer, però avui sí, Cristiano Ronaldo ha visitat els seus excompanys a l'entrenament doncs, que s'ha produït a les instal·lacions del seu nou club. Cristiano ha estat saludant Ancelotti i la resta d'excompanys en un to agradable, ha fet broma amb els periodistes espanyols que hi havia per allà, ha dit que eren molt pesats i hi ha hagut una mica de somriures irònics o no tan irònics,
sí,
en el retrobament. També s'han publicat imatges de Cristiano doncs, a l'interior del vestidor, saludant a tothom. I Ancelotti celebra que té bones notícies en aquest compte enrere per la final. Lesionat Lucas Vázquez al marge, els que van acabar tocats s'han exercitat amb normalitat, tant Camavinga com Valverde, a més de Militao, que va acabar marejat, i els que arribaven justos com Mendy o Carvajal, doncs se'ls ha vist entrenar-se sense problemes. Per tant, per diumenge tindrà les baixes dels dos que ja van quedar-se a Madrid, Alaba i Tchouaméni, i, evidentment, Lucas Vázquez.
Ara, de fet, farem una aproximació tàctica amb el Marc Guillén, que de seguida el tindrem amb nosaltres, però abans...
Sí, finals de setmana d'ex, eh?
De?
D'ex?
Sí, molts.
Aquests hi ha més bon rotllo, per això, sí, avui hem vist amb Cristiano.
Aniré estirant...
Portava el rellotge, Cristiano?
Aniré...
Segurament és més de Rolex que...
Us en recordeu de Ronaldinho?
Ja trigava, això. Ja
quan cavalcava Ronaldinho i començava a driblar, sí, sí, doncs estaré així tota la nit.
Tota la nit. Nosaltres serem Cannavaro.
Molt bé, acabarem xocant amb el pal. Eh?
Respecte, no? I a part que el pal es posa el Ferrus, ja t'ho dic, ara de tots el que en fa és posar el Ferrus.
Tira, Ferrus, tira la tira. No,
té ordre, no, no, té ordre.
A veure, respecte...
Va haver represàries, no?
Eh?
Va haver represàries,
clar,
no?
Clar que sí, ah, okay, evidentment.
Okay. Ja censuren aquesta tarda.
Estic intentant fer ús
no
de la meva...
apropiar el programa.
No? Nula autoritat davant vosaltres, intentant-ho.
Xot, no estic dient nada.
Va, és veritat, tu estàs molt tranquil.
Home, no, era...
És d'agrair. És d'agrair. Parlem, si us plau, de... Va. És que jo també amb
no,
peus em provoqueu.
¿Puedo decir la amenaza que te había hecho o no?
Tu també ets fàcil de portar cap a
sí,
camins que no t'interessen.
Aquest
eh?
És el problema. Després, al tram final, t'ho deixaré dir.
Ah, ok, ok.
Vale. Del que... Sí. Del que... Perquè si no se'ns en va. Del que vam veure ahir, i sobretot respecte al que vam veure fa dos dies, que va ser tremendament més avorrit, aquest Madrid-València, i respecte al que podem veure diumenge. Ahir us va deixar amoïnats aquesta versió regular del Barça o ens hem de començar a acostumar a això?
No, és que en la línia del que parlàvem
sí,
la setmana
sí, sí,
passada,
sí, sí,
jo crec que forma part d'un procés i a mi hi ha estones que el Barça m'agrada molt. Sí que és veritat que en un partit contra el Betis, bé, jo et salvo més el partit del dia de l'Atlètic de Madrid, que almenys l'acabes guanyant, i a més el camp de l'Atlètic de Madrid, clar, perquè el dia del Metropolitano va ser després de l'anterior tertúlia, exacte.
Sí, sí.
El dia del Metropolitano ja vam, l'anterior tertúlia ja parlàvem en aquesta línia, el dia del Metropolitano entenc que és un partit on pots acabar patint al camp de l'Atlètic de Madrid, històricament també sempre ha estat així o ha estat normalment així, però acabes guanyant, que a mi això em sembla important, crec que els equips campions i els grans equips han d'aprendre a saber patir. Sí que contra el Betis tal com va anar el partit, veig un guió una mica més semblant al de l'Espanyol, per exemple, no? Sobretot els primers mitja hora de partit, que la del Barça és bastant bona, i després l'equip es desinfla, i es desinfla, ja no et diria a partir del gol, sinó es desinfla a partir del gol que li anulen a Pedri. Perquè fins aleshores el Barça va molt bé, crec, aguanta uns minuts més molt bé, però es va deixant anar perquè veu el partit molt controlat, pràcticament tancant el Betis al seu propi camp, i jo crec que a l'equip li falta aquesta ambició de mantenir la regularitat durant més minuts, o sigui, es pot durant els 90 minuts, i crec que contra el Betis, tot i que per ells, com estàvem comentant a la tertúlia, era un partit molt important perquè hi ha un títol en joc, i crec que en els equips no tan grans aquestes competicions, doncs és una oportunitat única per ells, però sí que és veritat que ahir era un moment que el Barça, després d'aquestes setmanes, era un bon moment per fer un cop sí, definitiu sobre la taula.
Però el Barça en este momento no se puede considerar un equipo aburguesado.
No.
O sea, no estamos...
Amb falta de fam.
Yeah. No estamos en ese momento. En cualquier caso, a mí los primeros 40 minutos, más o menos, sí, del Barça, me parecen ilusionantes respecto del mediocampo. O sea, me parece que es como sembrar futuro, ¿no? Eso que se fue generando. Después podemos discutir si los cambios, no los cambios, no sé qué. Al final también da razón, porque Fati, a priori podemos decir que los cambios estaban mal, pero después mete a Fati y Fati empata el partido. Entonces, tan mal no estaban.
Sí, sí.
Pero me parece que tiene que ver con esas cosas. Tiene que ver con lo de Ferran, que dice es un proceso, no sé qué, hay que darle tiempo. Y me pongo a pensar en los tiempos, porque si, no sé, la primera temporada de Rijkaard no fue buena.
No, a partir de l'efecte d'hàbits.
Va ser una temporada de
la segona volta va anar a la segona de la Copa Més.
Però vino sí, sí, d'hàbits, no?
Sí,
no sé, por lo que dicen, evidentemente yo no me acuerdo ni estaba, a Cruyff se le dio un poco de tiempo en su momento.
I tant, ben bé un parell de temporades.
Si mirás, no sé, Arteta hoy, que es muy actual en el Arsenal, se le dio un par de temporadas.
Entonces, un par de temporadas.
No, la Premier, si mires els grans... perquè vull llegir un article de Ten Hag que és el que ha anat més ràpid de tots els grans entrenadors que eren a la Premier. O sigui, Klopp va necessitar 2 anys, Guardiola el primer any no guanya.
Ni Klopp ni Guardiola el primer any guanyen res.
Sí. Tots necessiten un procés llarg. Xavi, sí que és veritat que és la primera temporada, porta d'un any, però és la primera temporada que comença de zero.
Entonces, claro, lo que pienso es que más que importante que es lo que ganes o lo que no ganes es los que están dentro, es que se están olfateando del entrenador. Porque son los que supuestamente saben. Mateo Alemán, Jordi Cruyff, esa gente, la que está todo el día a día ahí, es la que tiene que saber, ¿este proceso es bueno o no es bueno? Independientemente del resultado. Y eso es lo que el tiempo le da la razón o no, para aguantarlo o no, porque a veces tampoco puede sostener un tipo por sostenerlo. Si no, lo sostenemos porque sí. Entonces, esa gente que está dentro del club ve cosas positivas, como decir, mira, pase lo que pase esta temporada, ganemos o no ganemos, este es el proceso, este es el camino del Barça. Entonces, si ellos consideran que es así...
Y el vestuario, Juan, también.
Y por supuesto, pero el vestuario es un vestuario en refundación, sí, si querés. Sí, sí.
No, y molt jove, que a més, a favor de Xavi, veuen en ell l'ídol encara, no? El referent.
Hi ha un lideratge en la figura de l'entrenador.
Sí, se'l creuen en... No els ha de convèncer gaire, no? En aquest sentit. Sí que el partit d'ahir, i també amb el que deia el Ferran, semblant a l'Espanyol, hi ha una part on jo, més que sentir-te superior, és com que, no sé, com que a l'equip considera que ja ha aconseguit l'objectiu, no? I estàs molt lluny d'haver aconseguit l'objectiu. A vegades, quan marques un gol, psicològicament pots pensar que ja has fet part de la feina i l'únic que has aconseguit és el primer gol, que et pot apropar, però queda moltíssim, no? I el Lluís Cortés, l'entrenador del Barça femení, recordo una frase que sempre deia en roda de premsa, que era que el gol més important del partit és el segon. El segon, el marquis tu o te'l marquin. Perquè moltes vegades en un partit, si vas 1-1, qui ha fet el 1-1 se sent molt millor que quan anaven 0-0, no? I en aquest sentit al Barça li està passant això. Després de l'1-0, crec que la importància de o anar 2-0 o rebre l'1-1, aquell moment de partit és molt important, i la mentalitat del jugador allà ha de ser fins i tot molt més agressiva o molt més ambiciosa que el que et transmet, no? I aquesta part jo crec que sí que s'ha de vincular amb els joves, però reivindicar amb jugadors, per exemple, que hi havia ahir al camp, com és Lewandowski, qui han de transmetre a l'equip la importància del moment després de marcar, perquè parlàvem de Xavi. Xavi pot explicar-ho, això. Xavi pot fer exercicis d'entrenament en el que després d'un gol, dins d'un entrenament, tingui valor els següents 2 minuts, 3 minuts. Però després, a dins del camp, ha d'haver-hi una solidesa, una mentalitat col·lectiva, que aquí l'han d'aguantar Ter Stegen, Lewandowski, ahir De Jong també, i han de sostenir, han de fer entendre que aquell és el moment de partit important, perquè no s'ha aconseguit res, o sigui, és un gol que t'apropa a aconseguir l'objectiu final, però que queda molt, no?
Sí, pero ahí es donde necesitas a esa clase media. Metge. Que el Barça no tiene, para que no le salpique a los más jóvenes, ¿no?
Hauria de ser De Jong, ¿no? D'alguna manera.
De Jong, Ter Stegen...
Sí, però que jo crec que ja estan fent aquest pas endavant.
Sí, Lewandowski, evidentemente.
A mi em fa gràcia això, Lewandowski... Fa 2 dies és una figura mundial, ara té 2 partits de certa crisi i, vaja, de no marcar i resulta que Lewandowski...
Sí, exacte, va estar 3 partits, no?
És acollonant, sí. Però vaja...
Així jo crec que mentalment és difícil, tot i que ell...
3 partits, perdona'm, el Mundial pel mig, que el Mundial
sí,
va marcar.
Sí.
No, però i ara jugues, no jugues, ara la Lliga, ara la Supercopa sí, després sí. Tornarà a no jugar, sí. També hi ha una part complicada. Aquí.
Demà serà un dia intens, Marta, tenim una agenda atapeïda.
Sí, demà serà un no parar, amb les rodes de premsa i els entrenaments previs a la final. Al matí parlaran els entrenadors, primer ho farà Ancelotti i després ho farà Xavi, pel mig tindrem foto dels 2 entrenadors i després tindrem roda de premsa dels àrbitres de la final, Ricardo de Burgos Bengoetxea amb José Luis González al VAR. I a la tarda parlarà un jugador de cada equip, en el cas del Barça serà Busquets. El Barça s'entrenarà a les 6 de la tarda i abans ho haurà fet el Madrid.
Molt bé, a veure què diuen els àrbitres, a veure si es mullen una mica més perquè aquestes rodes de premsa són estupendes, però també estaria bé que hi hagués alguna resposta...
Que facin al final del partit.
Un punt imaginatiu. Sí, clar, al final del partit no ho faran mai.
Aleshores estaria bé.
Clar, que està molt bé. Que anem fent passes endavant. I, però, clar, els companys pregunten tan bé com saben, però que tampoc contesten res. Llavors, que està molt bé, insisteixo, però que ho facin després dels partits.
Però ja porta un àrbitre abans d'un partit.
Bueno, ja va dir el president del comitè que després del partit... 0, que ens en oblidem. Doncs, noi, no sé si servirà de gaire. En fi, tinc per aquí l'analista del Barça Jugar RAC1, el Marc Guillén. Hola, Marc, què tal? Bona nit.
Hola, molt bona nit.
Quines sensacions 24 hores després et deixa això d'ahir? És una mica més del mateix, o no?
Sí, la veritat és que sí. La veritat és que és una pel·lícula que ja hem vist diverses vegades i que no acaba de tenir massa explicació, perquè... Clar, després tens l'entrenador i l'entrenador també renega.
Sí, això, aquesta és una altra també, les explicacions de Xavi Hernández, que hòstia, hauríem de fer un decàleg de totes les coses que diu de Xavi per veure exactament cap a on vira el seu discurs més enllà de les qüestions geopolítiques, que jo crec que aquí pixa absolutament fora de test. Això cadascú tindrà l'opinió que té. Però que un entrenador del Barça sigui incapaç de sortir i manifestar clarament que l'Aràbia Saudita és un país que no respecta els drets humans, això per mi, jo dic tal com ho sento, és una cagada monumental. A partir d'aquí futbolísticament farà de més i de menys, però vaja. Fem una cosa, obrim el Zoom, a veure què podem analitzar cara al partit de diumenge.
El Zoom.
A veure, Marc, sobretot en aquesta segona part, per què el Barça, per què dimonis el Barça cau a la segona part?
Doncs cau per moltes coses, no sé moltes vegades l'arrel o l'inici o per què passen aquestes coses, però jo crec que ahir, per exemple, tots vam centrar molt la prèvia, jo mateix també, i l'entrenador mateix, amb la possessió, no? Tenir la pilota. Ahir el Barça va tenir la pilota, la va tenir a la primera part especialment, però a la segona part també, i a la pròrroga al final, 61% de la possessió del Barça. Ara, no va tenir sempre la localització de la pilota allà on toca, o sigui, quin camp es va jugar. A la primera part es va jugar sobretot al camp del Betis, i el Barça va tenir llavors el partit controlat. En canvi, la segona part es va jugar més al camp del Barça. I llavors, quan això passa, el Barça no té el partit controlat. Llavors, moltes vegades, més que fixar-nos en la possessió, ens hauríem de fixar en la localització, allà on està la pilota, allà on s'està jugant. I el Barça especialment és un equip que ja li ha passat sempre, i ara amb Xavi li segueix passant, canvia molt quan juga i està instal·lat a camp contrari. Ho vam veure a la primera part, semblava que la pressió fos ferotge, i més que ferotge era que els atacs acabaven a l'àrea del Betis, amb tot l'equip bolcat a l'àrea del Betis, i llavors al Barça li és molt fàcil, molt intuïtiu pressionar, i en canvi, quan els atacs acaben al teu propi camp, perquè no pots sortir de pressió, doncs llavors pressionar li va costar moltíssim al Barça, perquè ahir va ser segurament de les coses que més freds, més perplexos ens va deixar, on va defensar el Barça, sobretot a la segona part.
Clar.
No? Es va defensar a camp propi, es va defensar sense anar a mossegar. De fet, Xavi després es preguntava ell mateix que per què no el Barça havia estat més agressiu.
Clar, però això és una pregunta que s'ha fet més d'una vegada l'entrenador, llavors, no? Plantejament és, la instrucció no està clara? Són els jugadors que no obeeixen? És l'entrenador que no sap exactament acabar de definir quina és la instrucció?
Sí, jo crec que evidentment no li podem reclamar a l'equip, perquè tampoc ho porten els seus gens, que d'inici ells, doncs, suposo que tinguin el físic i la força amb el calendari com està, doncs, per anar a pressionar, 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 si no estan tenint la pilota, si no aconsegueixen avançar metres. O sigui, si el rival té la pilota, doncs arriba un moment que l'equip també s'esgota i no té aquesta agressivitat com per anar a empènyer el Betis cap endarrere només sense pilota. La veritat és que el Barça, en aquest sentit, no va ser prou agressiu. Però jo per això vaig a l'inici. Jo vaig a l'inici de, si tu tinguessis la pilota, si tu sapiguessis treure la pilota jugant, si tu et plantes a camp contrari, llavors aquesta pressió arribaria. I el Barça té molts problemes per plantar-se en contrari quan l'estan pressionant. L'Atlètic de Madrid en va ser un clar exemple i va pressionar millor. Ahir el Betis, sense ser una gran, gran pressió, també li va posar molts problemes al Barça, perquè sembla com que les segones parts s'acabi una mica l'atreviment, s'acabin les passades de mèrit pel mig. Hi ha moltes, moltes errades, i errades de tot tipus. Errades a l'inici de la jugada, en la passada, errades tècniques, de simplement d'imprecisions, errades de concepte, de vegades, que aquestes són les que segurament més ens preocupen, quan s'intenta una jugada cap endavant, quan s'hauria de protegir la pilota o jugar cap endarrere, i errades fins i tot de confiança, no? Que va arribant l'equip, potser perquè encara és jove, potser perquè doncs, no està prou segur, i són errades individuals dels jugadors, que sembla que de vegades doncs, no tinguin prou nivell del Barça, però jo crec que també no hem d'oblidar errades d'entrenador, o que l'entrenador hauria d'ajudar. Tots els jugadors els hem vist de vegades en equips on han brillat i després van a un altre equip i no brillen. És important que el col·lectiu, que el bloc, que les idees estiguin molt, molt clares, perquè el jugador al camp no hagi d'inventar gaire, no hagi de pensar gaire, se sàpiga de memòria el que ha de fer, i com menys poder de decisió donem al jugador, com més clar estigui tot el que s'ha de fer i els passos que s'han de seguir, doncs menys errades hi hauran, i això suposo doncs, que és una de les coses que també està faltant en aquesta sortida de pressió, que al Barça se li encalla un partit i un altre, la veritat.
Perquè a nivell d'11, ara li pregunto al Marc, però ho poso sobre la taula, una primera aproximació, demà farem la prèvia, però teniu més o menys clar per on tirarà?
Jo em declararia més per un 11 estil Atlètic de Madrid.
Quatre migcampistes.
Amb quatre dins.
Sí?
Sobretot perquè sí, sí. Dembélé acaba tocat i Rafinha i Ferran no estan del tot fins.
Ferran
més que Rafinha, sí. Però vaja, Rafinha tampoc em sembla un fora de sèrie, tot el respecte. I Ansu sí que crec que s'ha guanyat ja una primera oportunitat en un partit gran al costat de Lewandowski. Així que va funcionar també el dia de l'Atlètic de Madrid 30 minuts.
Sí.
Esperem que, doncs, que duri una miqueta més i que vagi bé contra el Madrid.
Juan?
Sí, yo estoy con el 4-4-2 o en el falso extremo, no sé cómo lo quieran llamar. Lo que pasa es que en ese caso, ¿qué tiene que Fati tiene que jugar por izquierda?
No, por la derecha.
Por la derecha, perdón. Y la realidad es que Fati hoy lo que te está dando es gol. O sea, sorprende la sorpresa del gol. Y para eso ya tenés a Lewandowski.
Sí, pero, perdona, entonces, Juan. Hi ha una versió de Fati que l'any passat ja ho va... Que a principi de temporada, és que ja no sé... Ho va provar, que és com entre línies,
sí,
com de segona punta.
El fa entrar així, jugant així, al dia de la Real
Societat.
Al dia
de la Real Societat, i a Xavi sí. li va anar molt bé. I no és ben bé, jugant bueno, a banda a banda, i és com
entonces, ahí tienes que estirar muchos laterales, porque si no te profundiza, ¿quién te profundiza?
Aquell, sí, dia, aquell dia fa el quadrat, recordeu.
Sí, però pots jugar amb Sergi Roberto, bueno, clar, per la dreta.
Però si jugaries sense Dembélé, també, amb, sí, sí. Al teu 11.
Sí, clar, perquè està tocat. No sé com, no sé, no, a veure, va acabar tocat.
Sí, sí, sí.
I crec que Dembélé
ens diuen pot... que arriba, ens diuen que arriba per diumenge.
Sí, sí, clar, sí, no, no, sí, jo no dic que no, jo no dic que no jugui, Marta, no. Em refereixo que ja, segurament ja, ja.
Si crec
que
explosivitat,
no per, exacte, per crec sortir. Que és millor tenir un Dembélé sí, sí, al 100% 30 minuts. I per això jo veig que i després tinc el dubte per l'esquerra, perquè Jordi Alba no va fer un gran partit i Valde, per exemple, el dia l'Atlètic de Madrid juga Valde. Sí. I a mi em sembla que va fer un bon partit.
Jo veig a Jordi Alba a darrere, en el sentit de la tria, igual que va escollir a Marcos Alonso, una mica per el mateix, que és una... Tinc la sensació que a vegades Xavi escull amb un tema més de... que li pot donar... És a dir, li dona sensació de confiança a un jugador per la seva trajectòria més que pel rendiment immediat que yeah. li està donant a curt termini. Llavors, Marcos Alonso per trajectòria i per tant Jordi Alba. Jo crec que Dembélé, tot i els dubtes que també diu el Ferran, sí que pot jugar. I, és a dir, jo si... A veure si em sé explicar. Si juga el Barça amb 4 dintre, crec que té tot el sentit fer-ho amb Dembélé i Lewandowski. Si juga el Barça amb 4 dintre, si és Ansu amb Lewandowski, Ansu és un jugador que com explicava el Ferran, ve bastant a dins, i aleshores sí que se t'acumularan molts jugadors. No? I aleshores, a mi m'agrada, ara ja com a la meva opinió, a mi m'agrada amb 4 dins... però amb un extrem nat, com és Dembélé, que si arriba, per mi seria l'ideal. I a darrere, jo, si... És a dir, si m'hagués de mullar, veig amb Koundé o Araujo en el lateral dret, a veure quin dels dos, per el tema de Vinícius, i al mig, o Araujo o Koundé, amb Christensen, també, a sí. nivell de central.
Més Christensen no juga. I crec que el dia del Clàssic, sí. amb el nivell que...
Va fer un partidàs.
Sí, que sí. ve demostrant els últims partits, és un jugador que hauria de jugar.
Sí, sí. Marc, com ho veus tu?
Jo veig que darrere segur que un lateral dret serà, bueno, Koundé o Araujo, però suposo que serà Koundé, amb Araujo i Christensen a parelles centrals, lateral esquerra suposo també que serà Alba, en la línia del que deia el Marc Marvà, amb Valde, tot i que a mi m'agradi molt en aquests partits, em sembla que costarà més de veure. Al mig del camp jo posaria De Jong segur, jo De Jong crec que li, tot i que contra l'Atlètic Madrid no va estar bé, li està donant un altre aire a l'equip i que l'ajuda molt aquesta mobilitat, aquest atreviment que ell té i que ajuda una mica als altres dos nanos. I llavors, com que Busquets, em sembla que no l'asseurem en un partit així, suposo que ens anem als quatre migcampistes, que en la vida del Marc Marvà també veig això, Dembélé i Lewandowski. Ansu s'ha merescut els minuts i suposo que entrarà abans de la segona part perquè es mereix minuts i si hagués de fer jo l'11 jo sortiria amb De Jong, Pedri i Gavi, deixaria Busquets a la banqueta i a davant amb Dembélé, Lewandowski i Ansu, perquè crec que Ansu si ha d'apostar necessitem que recuperi la millor versió i això només ho farem en minuts.
Altra cosa és la capacitat que comencem a tenir en el relleu generacional amb Busquets, que aquest serà un
sí,
debat.
Sí, però a mi el fet de que Busquets no jugui titular al partit d'ahir també em fa pensar, sobretot per la importància que té per Xavi Busquets, que el dia de la final jugarà de titular yeah. contra el Madrid, a més...
És una pista claríssima, sí, sí.
També... A mi em va intrigar molt, la suplència. És a dir...
Perquè, mira, jo crec que Xavi ha assumit que
Bussi lògic és aquest.
No pot jugar cada 3 dies. Yeah. Li costa moltíssim jugar partits de màxima exigència cada 3 dies i, per tant, havia de triar. I crec que, Xavi, això és una interpretació purament meva, en un partit contra el Betis, puc optar per De Jong, Pedri i Gavi, i el dia del Madrid tindré Bussi més o menys fresc. Perquè, a part, Busquets entrant amb el partit esbojarrat, li costa molt.
Li costa molt més, sí, sí.
Li costa molt més. I crec que en un partit d'entrada on ja ell pugui intentar marcar una mica el tempo del partit, acompanyat ben acompanyat, doncs al Barça li acostuma a anar millor.
Sí, a ver, el tema para mí es acá cómo te queda el dibujo, o sea, cómo te queda, que no te quede demasiado descompensado. Porque a Gavi es imposible ponerlo de extremo.
No, va a putar per Pedri les últimes vegades. Perquè, simplement perquè consideren que Gavi és un futbolista més...
anàrquic, no?
Més anàrquic, menys ordenat tàcticament, i Pedri és molt més ordenat en aquest sentit. No, I Pedri també, doncs, per fer el quadrat aquest que busca Xavi, li va millor perquè se'n va cap a dintre i li genera millor.
El tema de Koundé, me vino un pensamiento. El tema de Koundé, Dembélé,
sí,
por la banda derecha, es la misma dupla de la final del Mundial.
Sí.
Que, claro, el señor Ángel Di María, 35 años, con Tagliafico, uh-huh, sí, no estaba hablando de Roberto Carlos, Tagliafico, sí, lo mataron, uh-huh, o sea, lo mataron tanto que a Dembélé tuvieron que cambiar el minuto 40.
Sí, sí, sí.
Probablemente porque sos técnico de una selección, no te importa señalar a un jugador de manera descarada, uh-huh, total no lo vas a ver hasta cuándo, uh-huh, quizás nunca más. claro, no. No, el técnico Xavi al otro día lo tiene que ver.
Sí, sí.
Le tiene que ver a la cara. Hola, Dembélé, te saqué, perdoná, te señalé. Entonces, claro, también me hace dudas de si a Vinicius lo van a contener. A ver, es el ejemplo más cerca que tenemos de, sí, esa, de esa dupla.
I tant.
No, els últims precedents, per exemple, amb Vinicius, el dia del 0-4, amb Araujo per a la dreta, li surt bé.
Vinicius en ese sentido es el arma más peligrosa al margen de Benzema,
sí,
pero el que te va a atacar va a ser Vinicius.
El que en principi et genera més maldecaps tàcticament de com aturar-lo, la resta doncs poc o molt tens una idea.
Si al mig del camp en aquella banda també hi poses Gavi, també pots ajudar,
és a dir, que a l'interior dret en comptes de De Jong sigui Gavi
i
allà pugui fer, sí, l'ajuda a Vinicius.
El Rakitic per a Dani Alves i Messi.
Ah, exacte.
Sí, senyor.
Correcte.
Deixem anar... Digues.
No, que, hòstia, a mi... Aquesta comparació m'ha matat una mica. No, perquè encara la veig molt llunyana, òbviament. I a part vull dir, és que veig que...
Aquí veus llunyana.
No, però jo ja estic aquí.
A Messi de Dembélé o a Gavi de Rakitic.
A tots. No sé qui és més llunyà, aquí.
Sí, a tots.
Estamos en una comparació.
Sí, no, que ja t'he entès, però m'ha vingut al cap la imatge i, hòstia...
Sí, sí. Demà a veure el departament d'alineacions. Marc, t'escoltem diumenge a la transmissió. Una abraçada, que vagi bé, gràcies.
Fins diumenge.
21 minuts per sobre de les 11 de la nit. Hem d'anar a Aràbia Saudita, però a un altre punt de Riad. Passar el partit de demà. Tenim, de fet, un testimoni privilegiat, algú que ara mateix coneix perfectament com està l'entrenador del Barça, de Xavi Hernández, a menys de 48 hores d'aquesta final. És exentrenador del planter del Barça i va jugar també de porter, va ser company de Xavi al Barça B, també a la selecció olímpica, i ahir, de fet, va estar amb el tècnic Agarenc i va compartir una llarga estona allà a Aràbia Saudita, que és on entrena ara mateix, al costat de Vicente Moreno. Però així ens ho explica què li va dir Xavi. És el Felip Ortiz. Hola, Felip, què tal? Com estàs? Bona nit.
Molt bona nit, molt bé.
Escolta'm, en primer lloc, obligat, què fa un entrenador exporter català, lleidatà, que ha estat en un munt d'equips, que ha entrenat o ha estat en el cos tècnic de Sergi Barjuan, que ha entrenat al Barça, que ha entrenat a la Xina, què fa l'Aràbia Saudita? A veure, explica'ns.
Bueno, primer de tot, doncs, provar una altra experiència, no? I perquè nosaltres, quan deixem el futbol, doncs, som malalts d'entrenar, no? I bueno, com ahir deixar ja l'última experiència amb el Barça B, amb el Sergi Barjuan, doncs, bueno, vam estar parlant amb el Sergi, bueno, i el Sergi, doncs, va seguir involucrat al Futbol Club Barcelona, i bueno, i jo, doncs, m'ha sortit l'oportunitat de venir amb Vicente Moreno, amb un entrenador que coneixia ja, vam estar 2 anys treballant amb el Nàstic de Tarragona, i bueno, vaig veure que era una experiència nova per mi, per un altre país, i també per seguir creixent com a entrenador al costat de Vicente Moreno.
I què tal, de moment, l'experiència? Com està anant?
Bé, la veritat que positiva. Bueno, ja a nivell deportiu, la veritat que molt bé. Hem començat i anem primer, ens hem ficat segons, i demà tenim l'oportunitat de que si guanyem el Nàstic, ficar-nos una altra vegada. I bueno, a nivell deportiu molt bé, tot correcte, bueno, però bueno, l'únic que tenir la família fora de casa sempre doncs, és un handicap, no? Però bueno, tinc la sort de que la dona i els nens doncs, poden venir algun cop a visitar-me i content.
Mm. El Felip, que està a l'Al-Shabaab, l'equip que entrena el Vicente Moreno, l'altre dia al París parlava amb ell, el líder és l'Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, demà jugueu un contra l'altre, és el debut ja de Cristiano?
No, perquè encara tenim la sanció d'Anglaterra, però bueno, sí, com un derbi, no? La veritat que hi ha molta expectació, hem anat tota la temporada primers i bueno, i s'han ficat a 3 punts, en teoria el Nasser i el Hilal són els equips més potents d'aquí la ciutat i nosaltres som una miqueta doncs, l'equip que pot fer doncs, pot assolir aquest any doncs, aquest canvi de diferent, no? Perquè el Hilal ja porta guanyant la temporada i jo crec que hi ha molta expectació, no, per aquest partit.
Parlem amb un entrenador que, de fet, va entrenar el primer equip del Barça. Va ser poques jornades, amb Sergi Barjuan, però va entrenar el primer equip del Barça en aquell decalatge entre Koeman i Xavi. Deixa'm primer preguntar-te, com recordes aquesta experiència?
Doncs molt bonica, no? La veritat que amb un noi com jo, que he nascut sempre del Barça i doncs, tenir l'oportunitat de poder primer jugar al Futbol Club Barcelona com a jugador i després com a entrenador pues, sí que van ser 3 partits, però bueno, van tenir la sort de poder gaudir d'això, doncs per mi és tot un record que mai oblidaré, no? També donar les gràcies al Sergi Berjuan que per mi doncs, ha estat un gran entrenador i que ara segueix al Futbol Club Barcelona i doncs, donar les gràcies, no? També amb ell per confiar en mi, no?
Va ser estranya, no?, la sortida del Barça B, no, sense posar-te en un compromís, eh? Però va ser estranya aquesta sortida del Barça B, no? Com ho vas veure, també?
Bueno, estar al Barça és complicat, no? Perquè quan estàs al millor equip del món, doncs és això, no? Doncs hi ha canvis cada any, suposo que el club voldria canviar, doncs, l'entrenador i, bueno, l'únic que puc dir és que el Barça m'ha donat moltes coses per dir ara que estic enfadat perquè no vam seguir, no? La veritat que tot el que m'ha fet el Barça com a persona i com a futbolista, doncs se l'agrairé per sempre, no? Bueno. Que ens agradat seguir entrenant, sí, però bueno, és el futbol i s'entén, no?
Molt bé. Doncs queda dit al Felip Ortiz, que va ser segon entrenador de Sergi Barjuan, tant al Barça B com a la seva experiència a la Xina, també al primer equip, en aquest breu pas, però que en qualsevol cas ara entrenar a l'Aràbia Saudita, i que ahir, clar, és que parlem amb un privilegiat, perquè ahir va estar una bona estona amb algú que coneix molt bé, que és amic seu, de fet, i és l'entrenador actual del Barça, Xavi Hernández. No et demanaré, suposo que hi ha moltes coses que no em pots explicar, no?, això per començar.
Bueno, sí, bueno, que sempre que doncs, ja tenim molt bona relació, no?, perquè vam tenir la sort de coincidir a la cantera del Barça, després també vam tenir la sort de poder jugar a l'Olimpiada junts, i bueno, hi ha una bona relació. I bueno, cada vegada que podem doncs, juntar-nos, pues, aprofitem i ahir va ser el moment, no?, que vam venir aquí i bueno, vaig estar una estona amb ell i tot molt, molt bé.
Com està? Com està? Com el vas veure?
Molt feliç i bueno, Xavi és un treballador nato, no? Està les 24 hores del dia pensant en futbol i bueno, és un, per mi, no és perquè sigui el meu amic, perquè pot ser, no, però és el teu amic, no. Si no fos el meu amic, jo també pensaria el mateix, no? Que per mi és el millor entrenador que pot tenir el Barça ara mateix, no?
Mm. Aquestes trobades són molt de... Clar, és que sou amics, llavors fa de mal preguntar, no? Però, tio, tu ets un tio de futbol. Per tant, són allò de... Hosti, va, però que fitxarem, no fitxareu. Amb qui posaràs el diumenge? Tot això va així o no?
Sí, parlem de tot, no? Primer parlem com estem, com va la vida, com estan les famílies, i després sí que acabem parlant de futbol, no? Sempre, no?
Molt bé. Evidentment, driblant com bé ha de fer el Felip, perquè són converses privades, però deixa'm preguntar-te només, Felip, com veu Xavi el partit de diumenge, tenint en compte com van anar les semifinals, si ens pots dir fins on ens puguis dir, com veu aquest clàssic?
Bueno, tampoc quan ens juntem parlem d'un partit, sinó parlem de futbol, parlem de situacions que hem viscut, parlem de com li agrada veure el futbol, i és això, no? El Xavi és això, no? 24 hores del dia pensant en el futbol, segurament que avui ja està treballant a veure com pot fer mal a Madrid, I per això dic, no, per això i per les idees que té com a model de joc, doncs per mi Xavi doncs és un entrenador que primer li tenen que donar paciència, perquè no, jo crec que volem anar molt ràpid i volem que el Barça jugui com va jugar Guardiola o alguns altres entrenadors, i jo crec que tenen que donar la paciència que es mereix, perquè amb la idea que té, doncs, al final arribaran els fruits, no?
Ell està satisfet amb el que ha fet fins ara?
Sí, molt content. Bueno, està... És que el Xavi és culer de tota la vida, també, no? És... Ell està supercontent de poder estar al club que l'ha donat tot, i, bueno, ja et dic, no?, que com a tot culer, doncs, poder guanyar el Madrid, doncs... i ficar-hi contents a tothom, no?
Molt bé. Doncs no l'apartarem més al Felip Pobre, que amb raó, són converses privades, per tant ja ens expliquen prou. Ah, i tu com ho veus? Tu que has mamat Barça, tu que ets del planter del Barça, has jugat amb ell, com veus aquest partit de demà? De demà passat, perdó.
Doncs sí, vam tenir la sort de poder anar a veure el Madrid i el Barça també,
sí.
Vam aprofitar i, bueno, pues, doncs jo crec que és la, no la mateixa història de sempre, però, bueno, el Madrid fent poca cosa, doncs... poca cosa no vol dir que no va fer res, sinó que a nivell de joc, doncs, ells estan còmodes quan no tenen la pilota i tenen molta arribada a dalt, i qualsevol detall, qualsevol pèrdua que tens, l'aprofiten, no? I el Madrid és això. En canvi, el Barça, doncs, li agrada, doncs, tenir la pilota, i té més riscos que el Madrid, no? Per això dic que és un joc diferent. I serà un partit, doncs, que serà bonic de veure, no? Perquè, bueno, a veure com surt de, en quina disposició surt el Madrid, quina disposició surt el Barça, i serà un partit molt bonic per l'espectador, no?
Doncs Felip Ortiz, ha estat un plaer poder xerrar uns minuts amb tu. Imagino que vas al camp demà passat, és així?
Sí, intentarem, a veure,
molt bé,
a veure si demà podem guanyar i podem anar més tranquils.
Això. Desitjar-te tota la sort del món per demà, i evidentment en seguirem parlant i a gaudir també del partit del diumenge. Felip, que vagi molt bé, una abraçada.
Una abraçada forta. Adéu.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar. Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè cadets i juvenils es juguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 14 i 15 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial. Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el...
54.594. 54594.
Sèrie...
38038.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueltazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. RAC 1. You must
remember. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida.
Nuestro amor no importa.
Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca. Pero lo recuperamos anoche.
Aquest diumenge a les 8, un clàssic, des d'una hora abans, a RAC 1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC 1. Tots som 1. Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Joan Ferrus al control tècnic, a la taula, amb el Juan Irigoyen, amb Marc Marval, Ferran Martínez, des del divendres.
amb la Marta Ramon des de l'Aràbia Saudita. Marta, que...
Juan Irigoyen acaba d'entrar a l'estudi amb una corona de rei i el que és més inquietant és una madalena que s'ha comprat a la màquina. O sigui, no hi havia res millor...
Que et dona el tortell, eh?
Una madalena d'aquestes que...
La corona vés a saber d'on ha
sortit. Que per tirar avall... Vaja, ideal per fer una tertúlia, menjar una madalena.
No, fui a la redacción, pregunté si había algo dulce.
¿Y qué te ha donado alguna cosa?
Miquel Agut, que es una persona de bien, me dijo, vení que yo te consigo.
Ah, pensé que te había dicho, no, estás Joan Camí.
No,
Camí estaba vestido.
Uf, aquest és un tema que potser sí que
m'interessa.
No, Camí estaba vestido.
L'he passat al dit. He vist avui a Joan Camí despullat.
Això sí que puc fer ús.
Despullat? No, al Twitter.
Puc fer ús del meu, de la meva...
Porta.
Aneu tots a Twitter a veure una foto de Joan Camí. Sí, Joan, sí, em sap greu. De Joan Camí, Marta. De fet, no sé si podem donar... Hola, Joan Camí. Bona nit. Alguna cosa, algun comentari...
No feia aquest sprint des de que corria per la banda.
Algun comentari d'aquesta foto?
A veure.
Que estic guapíssim.
No, estàs guapíssim, estàs boníssim en aquesta foto.
És que no l'he vist, no l'he vist.
No.
De quanto és? Quanto tiempo pasó? Quanto tiempo pasó esa foto?
Bastant.
Sí?
Bastant.
Caminismo.
Ara, algunes coses de les que es veuen allà no...
No estan, estan, però más de otra manera.
Correcto.
Per qui no ho sàpiga, és una foto de Joan Camí sense samarreta.
No, sense samarreta.
No?
Amb un piercing al nas, amb un aro d'aquests al nas, amb un piercing al mugró, amb un pectoral extremadament marcat, amb un... S'intueixen un six-pack als abdominals... bastant treballats.
Ahí estaba levantando más de pecho que Dami.
un tatuatge, bueno, que el tatuatge el podem seguir veient a l'estiu. Un tupell. Jo pensava que primer era Ferran Sarsenedes, quan l'he vist de lluny.
Ferran Sarsenedes, mare.
Després he vist... No, no.
Per el que estàs descrivint una mica el tipus ballarín, aquest que...
Sí. No.
Aneu a les xarxes i busqueu la foto del Joan Camí.
De Perico que vola.
A Twitter de Camí.
Sí, Perico...
Bueno, has fet retuit.
Arroba Perico que vola.
Però tu has fet retuit, no, Joan? No, el millor és la resposta de Joan Camí.
Sí.
Es pot dir que aquesta foto... Me l'han censurat.
Segurament te l'han censurat.
No la pots veure, es pot dir que aquesta foto, la meva, m'ha servit bastant. Ja us podeu imaginar a què em refereixo. Aquest refereix és
molt bé, molt bé. Això ens ho explicaràs després, Joan. No cal que contestis. Moltes gràcies, Joan. A veure, Marta, recuperem una miqueta el fil, que hem de seguir parlant del Barça. És que et volia explicar, Marta, que els tinc avui... saps allò com... com quan tens a un gos, amb perdó, de la comparació. Exacte, allò amb la corretja allà estirant, i els estic controlant d'una manera increïble, perquè ja et pots imaginar per què, Marta.
Marta, passa una punta, Marta.
Molt ràpida, sisplau.
Vos t'has subit a un Twingo alguna vez?
No.
Va, molt bé. La Marta té un cotxe perfectament equipat. A veure, parlem del mercat, Marta, del mercat del Barça. Reparem una mica el fil, i d'aquest nom propi, que és Memphis Depay, que, vaja, el que sabem, o com a mínim aquesta és la versió de les últimes hores, és que el Barça no vol que Memphis surti cedit a aquest destí que seria l'Atlètic de Madrid.
Aquesta és la tesi inicial. Val. Fons del Barça ens deien aquest matí que prefereixen que si Memphis surt ho faci a un club que no sigui un rival directe. Però ja saps que l'actualitat del Barça va canviant i a vegades va una mica al minut a minut. Mm. I els companys del diari Esport apunten que el Barça està demanant a canvi Yannick Carrasco a l'Atlètic de Madrid. Hem preguntat al club fa pocs minuts i no ho neguen. Ara el missatge és que si surt Memphis no ho faran quedant-se amb un menys. Per tant, doncs haurem de seguir amb el minut a minut. El cos tècnic, ja ho hem explicat, RAC1, vol tots els jugadors que té ara mateix i no conduiran Memphis al trampolí de la sortida. Haurem de veure com evoluciona amb Carrasco ara doncs, sortint a la palestra. Aquest matí Rafa Juste no ha donat el mercat d'hivern ja per tancat, però gairebé.
Mira, decirte, yo ahora he estado hace poco con Xavi, con Óscar, y hemos comentado el partido de ayer. Cerramos filas con la plantilla que tenemos y Memphis es un jugador de nuestra plantilla. Xavi está muy contento, estamos todos muy contentos, pero esto no quiere decir que la dirección técnica, la dirección deportiva del club, estén siempre alerta de todas las posibilidades que se puedan manifestar.
A dia d'avui el Club Laurana no té previst fer cap moviment al gener, almenys aquesta era la tesi amb la que ens movíem fa unes hores. Veurem què és el que acaba passant.
És una notícia que ens explica la Marta, dels companys d'esport, que com diu la Marta, la versió del club és aquesta. Comentaris al respecte, així en calent, però comentaris al respecte?
No, a mi el canvi jo el firmaria.
Sí?
Sí, per mi sí. Vull dir, al cap i a la fi tens jo entenc que Xavi no vulgui deixar marxar ningú si no arriba un altre. Això ho compro. Però tindrà un jugador amb qui no està confiant. I a pes Yannick Carrasco o Memphis, qui és millor jugador? Podem estar-ho debatent. Quin estil de jugador li pot interessar més al Barça? Jo crec que en la versió dels extrems Carrasco pot ser potser més útil que Memphis. Però és que parteixo de la premissa que tinc la sensació, jo fa una setmana aquí defensava Memphis per al que a mi m'agradava, però ja tinc la sensació, després de dos partits que han passat des d'aleshores, que Xavi no hi confiarà gens en Memphis. Per tant...
Jo no ho tinc tan clar, això. Després del pal que li vaig...
Sí, passada, sí. Tu creus que sí que hi pot confiar? Vols dir?
Jo crec que a veure, jo crec que la situació contractual de Memphis va és paral·lela a l'esportiva. Sí, però si s'acaba quedant, jo el que explicava l'Ivan Sant Antonio aquesta tarda no ho poso en dubte. Però si Memphis s'acaba quedant, que pot ser que marxi l'Atlètic de Madrid, si amb un canvi o el que sí, crec que Xavi confiarà en Memphis i li donarà més minuts, i et diria que potser serà emparadit de no haver-li donat alguns minuts en algun partit puntual d'aquests últims de gener.
És que jo t'ho firmo, això sí que t'ho firmo. Ara bé, si ha de seguir sense confiar en ell, que vingui Carrasco. Mm. Això és la meva premissa número 1. Per tenir un jugador que et sumi però no hi confiïs, doncs portar una altra maire nou.
Dos cosas, nada, breves. Respecto a Carrasco, me da la sensación de que es un jugador que todavía estoy esperando que explote. Y o sea, no sé cuántos años tiene, quizás tiene 26, 27 años,
sí,
ya, y todavía...
La China, bueno, y tornada, sí.
27.
Y sigo pensando que tiene 18.
27, Memphis. 29.
Ah, 29.
Es que
ahora
me estoy embolicando. Vaig a comprobar-ho.
Más a mi favor. Y después, respecto, creo que Xavi quizás en cómo juega lo puede hacer explotar, ¿eh? Pero por otro lado, Memphis Depay, no sé si en esa figura de lo que hacía Villa, por ejemplo, en su momento, yo sé que estoy con las comparaciones y a Ferran le molesta. Sí.
No me molesta.
Pero más o menos para
Carrasco
orientarnos.
Carrasco 29, Memphis 28.
Sí. Para orientarnos, ¿no? Me gustaría, para mí, me parece también es un jugador que tiene un talento que vos decís, ¿cómo mezclaría Memphis de falso extremo, metiéndose para adentro, que tiene gol? Que sí. Es inteligente, a veces demora mucho la jugada, ¿no? Pero es un tipo, a ver, si Xavi le enseña, lo adapta a lo que él quiere del juego, no sé, me parece un tipo interesante.
El problema de Memphis es que le costa entrar a l'engranatge. Es un jugador molt anàrquic, que té molt talent, que és capaç de fer-te una gran jugada i decidir-te partits, però el que no convenç és que li costa entrar en el col·lectiu a l'hora de treballar.
Problema endèmic en la història del Barça.
Un tema de mentalitat, sí, més que de qualitat.
No, jo crec que és un tema...
Però és un problema molt culer,
tàctic,
aquest.
És un
grans,
tema tàctic.
Clar, grans jugadors, o jugadors de molta qualitat, que no han sabut posar la seva qualitat al servei del tot de manera de jugar
al
Barça.
El que em fa dubtar del canvi Carrasco-Memphis és que jo crec que si se'n va a Memphis, Xavi preferia una peça per peça. I direu, no, home, Carrasco és un jugador de banda, perquè tots creiem que Carrasco, si ve aquí, seria per jugar d'extrem, perquè la figura de carriler, que potser juga amb l'Atlético de Madrid, aquí no hi és tant. Però en Memphis, Xavi, crec que el considera...
Un nou,
com un recanvi. Com que va marxar Aubameyang, Memphis es queda per ocupar aquesta posició.
Però ell és a Fati.
Sí, però a Fati, que no és veritat, perquè Fati l'estem veient jugant
sempre d'extrem,
per l'extrem. En lloc de fet, compta més per Ferran Torres que...
Sí, però és un extremo raro, perquè sempre que lo ves aparecer por el medio.
Sí,
no, nunca lo veo pegado a la banda y abriendo el campo.
No, és un extrem que va cap a dintre, sí. Això és així. Però vaja...
Va sempre, o sea, està sempre, no se te pega la línia nunca.
Hi ha molts, Juan, que juguen així.
No, però te digo que para lo que...
Però el que vull dir és que Memphis és més un estil Fati, te'l compro, però en aquest cas, Xavi el veu molt més nou que
Pati. Sí, perquè el paper de Lewandowski de venir a rebre, per... descarregar pilotes, baixar, no, jugar de cara, no Ansu no t'ho fa, però Memphis sí que te'l pot fer.
T'ho de... pot fer, però aquesta... jo crec que li falta aquest
enteniment.
Enteniment tàctic, òbviament, que li falta. Que no convenç, que sí, no convenç, sí, sí. I que per això no juga tant.
I no ataca nada el espacio, Memphis, eh?
No.
Lo quiere todo el pie.
Pilota al peu i la qualitat que passi al peu.
I per tant, no sé si Xavi té una altra idea al cap del que li pot aportar, el que li podria aportar Carrasco, però crec que si marxés Memphis, d'entrada, avui hem sentit a Juste dient que no volen vendre, i pel que se sap, el club no vol reforçar l'Atlètic de Madrid una vegada més, que a mi em sembla lògic després de tot el que els has donat. Cada vegada que ha marxat un davanter a guanyar la Lliga, doncs...
Villa, Suárez.
Villa i Suárez. Entenc que Memphis no, perquè estan a 14 punts, ja seria massa, no? Però sí. Crec que si marxa Memphis, el Barça voldria portar un altre davanter més davanter centre.
Un nou, diguem-ne.
Un nou low cost, sí. O el que sigui.
Clar, tot això lligat amb això. Avui que tenim el professor Irigoyen, ens va molt bé, perquè el Barça està en aquesta situació de fragilitat per la normativa estricta que aplica la Lliga amb el fair play financer. Que això... jo crec que és un porro de farigola monumental, fins al punt que el club ha denunciat l'organisme, Marta, que presideix Javier Tebas, perquè no li permet ampliar el marge salarial un 15%. Intentem explicar, a veure.
Entenen que la Lliga no els tracta amb la igualtat de condicions respecte als 38 clubs que van signar l'acord amb CBC, a qui sí que els permet ampliar aquest marge. Ho ha explicat Arriat el mateix Juste.
Es clarísimo, nosotros como siempre vamos a defender nuestros intereses, entendemos, hemos hecho una querella al juzgado mercantil de Barcelona porque entendemos que se vulneran los derechos de competencia en el club, competencia que en este caso atañe al fair play que otros equipos, 38 equipos de la liga profesional tienen, nosotros no, y vamos a luchar hasta el final, por supuesto, para tener más fair play, que es lo que necesitamos para poder incluso tener una plantilla mejor.
Aquesta és l'explicació del perquè de la denúncia presentada al jutjat mercantil de Barcelona, i després el vicepresident també ens ha detallat que si tinguessin el 15% dels 600 milions que ja tenen de Goldman Sachs, tindrien un marge de 90 milions per poder fitxar. Què vol dir això? Quina és la traducció a un idioma que puguem entendre tots? Doncs el club es refereix al crèdit que va signar amb Goldman de 595 milions el 2021, posant-hi de garantia en aquell moment els drets de televisió. Una operació molt similar a la feta amb CBC per part de la Lliga, amb la majoria de clubs, i que va donar en aquell moment un 15% extra de fair play. Tot i haver passat un any i mig, ara el Barça reclama aquesta desigualtat. L'objectiu final, això ja és interpretació, és pressionar la Lliga i aconseguir negociar una flexibilitat que no arriba. Què vol dir això, també? Doncs que el Barça està, no és que estigui al límit, és que veu que li entra aigua per tot arreu, tenint en compte que, doncs, ja saben que no serà possible repetir una operació de palanques com la de l'estiu passat, i que veuen que estan tan lligats de peus i mans que no poden ni inscriure a la fitxa del primer equip de Gavi, per posar un exemple, que hauria de ser molt fàcil de concretar.
I què diu la Lliga? Doncs la Lliga interpreta que el que s'està demanant ja s'ha complert, i que estaria demanant un 115%, i que estaria sobrepassant, evidentment, de més el reglament de la Lliga. Juan.
A ver, yo entiendo lo que reclama el Barça, sobre todo porque pasa que acá están compitiendo equipos que juegan con herramientas diferentes.
Claro.
El Barça y el Madrid juegan sin CVC, el resto juega con CVC, entonces vos acá, ¿cómo medís ese 15% que a uno sí dejas tener pero a los otros no? ¿No? Son las reglas de juego pasan a ser diferentes para tus integrantes, y ahí tenés una desigualdad y ahí hay una injusticia, entonces a partir de ahí entiendo al Barça.
Vale.
Respecto del fair play financiero del Fútbol Club Barcelona, sigo sin entender, y me gustaría que algún día lo expliquen, cómo puede ser que sin Suárez, sin Messi, ahora sin Piqué, siguen teniendo problemas con el fair play financiero. ¿Qué es lo que pasa con esta gente? ¿Cuánto cobran estos jugadores que trajeron? O sea, ¿no era que si sin Messi se arreglara el problema? No, eso es la gran verdad que estos insinuaron, no solamente los que manejan el club, también compañeros de vestuario. Se fue Messi. Ahora se va Piqué y sigue estando un problema. No, es que no
se fue Suárez.
Se fue Griezmann.
queden Sergio Busquets i Jordi Alba.
Sí, que eren els tres.
Que generen molt.
Un titi sempre va
quedar eternament.
Hi ha moltes motxilles, exacte.
Exacte, ho diu la Marta, hi ha moltes motxilles i molts sous que has aplaçat i que te'ls estan carregant ara.
Clar, sí, sí. Però vaja, en tot cas...
Però estaria bé que ho expliquen.
Sí, 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 sí. Perquè...
De verdad, no en un...
Intenten explicar-ho.
Sí, però no en un off the record, sinó ahora de Sean hay que sacárselo encima porque va a pasar a cobrar 40 millones. Bueno, si el año anterior cobró 3, es lógico que en un momento recupere lo que dejaste de pagar. Però que lo digan, que lo expliquen.
El que no entenc d'aquesta reclamació que fa el Barça és els timings. És a dir, això aquest estiu ja... Ja ho podrien no haver reclamat, o sigui, perquè aquest estiu ja no se'ls va concedir aquest 15% dels 600 milions, en aquest cas de Sixth Street. Però el que no entenc és perquè es fa això ara, 6 mesos després. És com si acaba un partit...
Un any i mig després, perquè això no refereix a les palanques d'aquest estiu, refereix al crèdit amb Goldman Sachs del 2021.
Sí, però vaja, és igual, que l'objecte de debat que diu el Marc és el mateix, perquè al final...
És a dir, ho fan ara perquè l'aigua al coll és més exagerada, però és com si acaba un partit i llavors un any i mig després dius... Disculpi, que ara que tenim el VAR, vull revisar el partit de fa un any. Bueno, en aquell moment s'hauria d'haver parlat o no. No entenc per què reclames una cosa que ja ha passat tant de temps, no?
A l'origen de tots els mals, el vam parlar fa molt de temps, que és l'arbitrarietat. L'arbitrarietat segons la qual actua la Lliga. Dins d'una mateixa competició, hi ha uns clubs que pel fet d'estar d'acord en determinats mecanismes tenen uns funcionaments i n'hi ha d'altres.
No, Dani, i la interpretació que fa la Lliga totalment. Segons com estiguis, en aquest cas, amb la patronal.
Sí.
Perquè si tu estàs amb ells,
sí.
A l'estiu el fair play era X. Ara el fair play és X menys 25, m'invento, eh?
Sí, sí.
Però ara el Barça està en negatiu amb els mateixos jugadors menys Piqué, i a l'estiu... tenia el fair play
per la Champions, bàsicament. I... com que no compliràs amb el pressupost de la Champions, no? Estàs
però és que t'ha marxat Piqué,
no?
Clar, com que cada vegada és una interpretació nova
i a tot això seguim amb un acord amb CBC que ha hipotecat bona part dels drets audiovisuals, però en canvi la Premier segueix fitxant el 15è de la Premier, segueix pagant 15 quilos per al lateral esquerre titular del quart de la Lliga. Per tant, això segueix així. En fi, amb Bolívia que fa fort. També és tema d'aquesta setmana una altra qüestió extraesportiva. Els Mossos d'Esquadra sospiten que dos executius de l'època de Bartomeu estan al darrere de les filtracions dels contractes de Messi i Piqué al diari El Mundo. Estem parlant d'Òscar Grau i de Romà Gómez Ponti. Avui just he valorat el contingut dels missatges que han sortit a la llum de Gómez Ponti contra Messi. Marta.
Sí, el periòdico va fer públiques en la seva edició d'ahir converses extretes de WhatsApp en què Gómez Ponti, per si algun astronauta, arriba a definir Messi com una rata de claveguera o un nan hormonat que li deu la vida al club i l'acusava d'haver-se dedicat a implementar una dictadura de xantatges amb fitxatges i renovacions. Si finalment es conclou que Grau i Gómez Ponti estan al darrere de tot això, s'exposen a un delicte de revelació de secrets i la justícia ara ha de decidir si obre una causa paral·lela al Barça Gate o ho posa tot en el mateix sac. Doncs bé, tota aquesta informació ha arribat a la Junta actual a Riad i Juste ha estat el primer portaveu en valorar-ho.
He leído estos mensajes, me parece en primer lugar una falta de respeto enorme por personas como Messi, que han dado tanto por el club, y una falta de respeto enorme por el Fútbol Club Barcelona, con lo cual me parece de repulsa total el haber leído estas declaraciones que solo indican que la gente que había antes no debía querer como se debían los jugadores que tenían en la plantilla.
Ha reaccionat també a l'expresident Josep Maria Bartomeu, ha dit que ha negat en un comunicat haver filtrat o haver autoritzat les filtracions i sobre els insults per part d'alguns dels seus directius, doncs recorda que són missatges fets en un àmbit privat, que cal respectar la llibertat d'expressió, però que qualifica d'error històric que el club blaugrana deixés escapar el millor jugador de futbol de la història. Algun comentari al respecte?
Me sorprendió, de verdad, o sea, hoy estaba pensando, se habló poco de esto, y ahora no quiero, ahora sin mala baba, no sé si fue el tema de Shakira y Piqué, que puso en un segundo plano por completo, que no se habló prácticamente nada de esto. Por otro lado, eran todas cosas que más o menos ya se sabían, que a Messi se le decía hormonado, que era una rata, que pedía jugadores. Eso ya sabía el club encargado de haber filtrado sistemáticamente que Messi esto, que Messi aquello. O sea, no era 100% novedoso lo que te pone sobre la pared.
Sí, pero lo ves escrito.
Lo ves escrito y te lo pone quien lo decía.
Sí, sí.
Sí. Però ni
canvia, ara... canvia. Sí, sí. Tot i que t'ho imaginessis o...
No, no, són els àudios de Florentino.
Vull dir, sí, sí.
És exactament el mateix cas.
No, para, era muy, muy divertido.
Sí, però Florentino, Tolili. Tu pot ser que ho sapiguessis. En aquest cas és llegir-ho.
Además, és Tolili.
Sí, sí. Per tant, tu creus que se n'ha parlat que ha tingut poc impacte tenint en compte la informació que és, eh?
No, creo que si no hubiese estado la otra bomba de estruendo a nivel mediático, del Twingo, el Casio...
També va deixar enmig d'una competició, que vulguis o no... S'ajunta tot. A part de lo que diu el Juan, doncs està...
Me sorprendió. Simplemente una reflexión que venía pensando esta mañana mientras paseaba el Camino, pensaba, ¿cómo puede ser que esto no haya tenido más recorrido? Y me preguntaba, ¿es por lo de Shakira y Piqué o es porque esto ya se sabía? O sea, ya era algo como manido. Al margen de lo que dice Marc, que tenés razón, ¿eh? Lo estás viendo escrito y lo estás viendo con nombre y apellido.
I per mi hi ha un element també en el debat de fons que és, i és un element que fins i tot jo expreso els meus dubtes en veu alta. Debatre sobre unes manifestacions fetes en l'àmbit privat, això, en converses privades, això també genera a vegades determinats debats sobre si cal o no cal,
descontextualitzades,
correcte, això és etern, eh? Potríem estar hores parlant d'això, però jo crec que també potser influeix, mare de Déu,
i comencessin a repassar. De què riu?
Ho sabeu bé que sí.
Surto volant, eh?
Bé, en fi, doncs aquesta és l'última hora també de les tres petites o potser grans qüestions extraesportives del Barça. 5 minuts i la mitjanit, 5 minuts i les dues de la matinada, Riad. Deixem que la Marta vagi a descansar, Marta?
Clarament.
I demà...
Us ho agraeixo.
Dia entretingut. Una abraçada forta, Marta, que vagi molt bé.
Abrigat-te, Marta.
Una abraçada a tots.
Una abraçada, Marta. Una pausa i seguim aquí. Ja falta poquet de tertúlia. S'estan portant tan bé, estic tan content.
RAC 1.
Has de renovar els teus mobles? Amb un termini d'entrega ràpid, a mida i al millor preu. Vine a Facilmòbil. Estem de rebaixes. Truca'ns al 682-674-599. Visita les nostres botigues o entra a facilmòbil.cat.
Atenció! Ocasión Plus obre botiga a Lliçà de Vall, la nostra quarta botiga a Barcelona. I per celebrar-ho, llancem la baixada de preus més gran de la història. 5.000 cotxes amb descomptes de fins al 40%. Tan sols fins a final de mes. Ocasión Plus, ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa i Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte matí i tarda.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè cadets i juvenils es juguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 14 i 15 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial. RAC 1. Amb Dani Aguilar.
El Ferran Martínez, el Juan Irigoyen, el Marc Marmà s'afegeix a la taula el gran Miquel Agut perquè el diumenge juga al Barça, demà juga al Girona. De fet, el cap de setmana dels equips catalans s'acabarà, insistim, amb aquest Barça-Madrid. Començarà demà amb un Girona-Sevilla a Montilivi. Miquel,
un partit que fa molt bona pinta, sincerament. Jo crec que pot ser un partit entretingut de veure. I un partit amb molta necessitat, perquè la classificació el Girona és 12è, però lluny del descens, però té 18 punts. El Sevilla és el primer equip que se salva, és 17è amb 15, o sigui, són 3 punts menys si demà el Sevilla guanya Montilivi, igual al Girona a la classificació. Recordo que el descens hi ha el Cádiz amb 15 punts, és a dir, 3 menys que el Girona i tants com el Sevilla, 14 per l'Espanyol i 4 per l'Ells, que tanca rotundament aquesta zona baixa. Si guanya el Girona, podria obrir aquests 6 punts de distància i per fer-ho comptarà amb Oriol Romeu, que torna de la sanció. No hi serà Tati, que va veure la cinquena groga al camp de l'Espanyol. Entre d'altres baixes també, Ibrahima, Reinier, Juanpe i Javi Hernández, que són futbolistes lesionats. El Sevilla no té baixes sensibles i, per cert, tornarà Bonu, el porter del Marroc, a Montilivi, i va jugar una vegada amb la samarreta del Sevilla. Aquesta serà la segona, després de 4 temporades com a blanc i vermell. Tot i la classificació amb el Sevilla per sota del Girona, Mitchell, evidentment, no les té totes.
És un equipàs fet per pujar, o sigui, per estar en Europa. Però nosaltres som un equip que vol la pilota i que vol ser protagonista. Intentarem fer-lo, no?
Un Sevilla, per cert, farcit d'internacionals, però ja ha dit Michel que el Girona té una manera de jugar i que no s'arronsarà.
En Sant Pauli és un equip vertical, en pressió a dalt, el partit serà obert. Cal controlar molt la pilota i les transicions, perquè és un equip molt vertical, amb jugadors que són molt bons en atac.
Si el Girona guanya o empata demà, sumarà 7 partits de Lliga sense perdre consecutius. Seria la millor ratxa primera en la història del club, que dissortadament no és gaire llarga a la màxima categoria del futbol estatal. El Girona s'ha guanyat el respecte de tot el futbol estatal i també el de Sant Pauli.
Tienen ya en claro una idea de cómo jugar, juegan contra cualquier equipo de la misma forma y con mucha naturalidad. No tienen ningún tipo de presión para desarrollar una idea colectiva. Audaces, valientes, juegan bien. Uno de los equipos que cuando lo miro saco cosas como para que mi equipo tenga esa capacidad.
Es una gran floreta. Para mí es un muy buen elogio para un entrenador, sí, sí. Que una altra, que a més té el currículum de Sant Pauli, digui que mira el teu equip per extreure'n coses que li poden millorar el seu. Em sembla una de les millors floretes que es poden dir d'un entrenador a un altre. El partit demà a 4:15 a Montilivi i també a RAC1 per descomptat, amb l'arbitratge del madrileny Pizarro Gómez i amb el canari Hernández Hernández del Barri.
Un partit xulo.
Sí, molt. I sobretot per la proposta, òbviament, que fins i tot elogiava Sant Pauli, i amb el repte del Girona, jo crec que hauria ja el Girona a nivell defensiu fer un pas endavant.
No ha tingut cap porteria zero en tota la temporada.
Mira, cap porteria zero en tota la temporada, han encaixat 20 i pico gols, que són moltíssims. El Cádiz també n'ha encaixat molts.
Però... És el tercer, perdona, Marc, ja paro, eh?
Gràcies per anar-me apuntant.
És el tercer més golejador, juntament amb l'Atlètic de Bilbao.
El més, anava a dir, és que ha fet molts gols, també.
I el quart més.
Clar, doncs imagina't, els últims dos partits és empat a dos amb l'Espanyol, abans empat a dos amb el Rayo, i aleshores aquí el Sevilla és on et pot fer molt de mal. Si tu ets vulnerable en defensa, pots tornar a acabar amb un empat a dos. I aquí és on jo crec que el Girona, a ulls de Sant Paoli, i surten els elogis d'aquí, que és l'atracció que té el Girona quan tu te'l poses a mirar, però... Si ha de tenir un repte per mi d'ara a final de temporada és tenir una solvència defensiva per fer un pas endavant i estar en aquest... Crec que Michel va dir que volia estar entre els 10 primers. Doncs home...